Esquerra i Bildu pacten amb el govern espanyol desbloquejar la llei de l'habitatge, que limitarà un 3% la pujada del lloguer a tot l'Estat. A partir de l'any que ve, bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Espanya podria tenir en les properes setmanes i per primer cop en democràcia una llei estatal que reguli l'habitatge, bàsicament els lloguers. Després de molts mesos de bloqueig, Esquerra i Bildu han arribat a un acord amb el govern espanyol per contenir el preu dels lloguers, en particular d'aquelles zones més tensionades on les rendes mensuals s'han multiplicat els últims anys. Amb aquest nou pacte, quan es revisin els contractes, el preu mensual que es paga pel lloguer no podrà pujar més d'un 3%. La llei de l'habitatge era una de les mesures estrella que Pedro Sánchez es va comprometre a tirar endavant quan va arribar a la presidència i portava encallada gairebé 3 anys. Ara sembla que es podria aprovar abans de les eleccions municipals i autonòmiques en algunes comunitats del proper 28 de maig. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Amb aquest pacte, els socis de la investidura han forçat alguns canvis en el projecte de llei inicial que va presentar els socialistes.
Amb el nou text s'amplien els topalls dels contractes de lloguer en les zones tensionades, limitant les pujades anuals dels lloguers al 3% durant el 2024 i establint també la creació d'un índex per limitar-les a partir de 2025, que sempre serà inferior a l'IPC. També redueixen de 10 a 5 el nombre d'immobles que s'ha de tenir, que ha de tenir un propietari per poder ser considerat gran tenidor.
Com dèiem, després de gairebé 3 anys encallada per discrepàncies entre partits de dins i de fora del govern, la llei d'habitatge tirarà endavant gràcies a l'acord assolit per Esquerra i Bildu. Els dos partits celebraven aquest migdia d'aquesta manera l'acord.
Reconoce el derecho a la vivienda, que interviene y regula el mercado del alquiler topando los mismos, que pone coto a la especulación y los abusos.
Es una ley garantista, no solo para los arrendatarios, sino que pretendemos que lo sea para la sociedad en conjunto.
Escoltàvem els diputats de Bildu, Òscar Matute, i la republicana Pilar Vallugera, lloant els beneficis d'aquesta llei, com també ho ha fet des de Barcelona la ministra de Transport, Raquel Sánchez, que ha celebrat l'entesa entre els partits d'esquerres.
Avui guanyen els joves que fins ara no podien fer possible el seu projecte de vida perquè no podien fer, per exemple, doncs el pagament d'un lloguer.
En canvi, no ho veuen amb els mateixos ulls les entitats que lluiten per la defensa de l'habitatge. Per exemple, des del sindicat de llogateres, la seva portaveu, Carme Arcarazo, ja avisa que la llei es queda curta.
Ara per ara, aquesta llei no es pot aprovar. És una llei que seria ineficaç i no funcionaria pel seu objectiu principal, que és contenir preus.
L'altre focus del dia mira cap a Catalunya, concretament cap al Parlament, on continua l'estira i arronsa sobre la decisió de retirar l'escó a Laura Borràs i, en conseqüència, per tant, que perdi la presidència del Parlament.
I aquest dilluns vinent, que comencen a comptar els 10 dies que la Junta Electoral Central ha donat a la presidenta en funcions, Alba Vergés, perquè digui què pensa fer amb l'escó de Laura Borràs, que, recordem, va ser condemnada i inhabilitada per irregularitats a la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.
I avui qui s'ha pronunciat és el PSC, ho ha fet des de Ràdio Estel i en paraules del diputat i membre de la mesa, Ferran Pedret.
Esquerra i Junts semblen haver decidit esperar a que altres instàncies es pronunciïn definitivament sobre això i, per tant, expulsar-se la responsabilitat.
Si no hi ha cap imprevist dimarts que ve, està previst que reuneixi la mesa amb la carpeta Borràs sobre la taula. Tot això passa el mateix dia en què a Barcelona comença dues setmanes abans del que estava previst la precampanya de prevenció d'incendis al parc de Collserola.
La sequera que ha provocat que la massa forestal d'aquesta zona estigui en risc de cremar per ben poca cosa i per això els bombers han decidit començar la precampanya aquest cap de setmana. Les tasques d'aquests dies se centraran en conèixer el territori, avaluar com està la zona i detectar elements que puguin dificultar les tasques dels bombers en cas d'incendi.
Davant d'aquesta situació, el govern local de Barcelona demana prudència i avisa que la zona està en molt mal estat, ho ha dit el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
Estem en una campanya complicada, per descomptat tampoc no descarta que en moments determinats es puguin produir tancaments del parc o tancaments d'accessos a diferents zones.
De fet, a banda de Barcelona, aquest cap de setmana tampoc podrà reobrir tal com estava previst després de mesos tancats per obres al parc de Sant Miquel del Fai, al Mollanès. El nivell 2 del Pla Alfa ho impedeix de moment, així que precaució a les altres zones forestals de Catalunya aquest cap de setmana si aneu a fer activitats. I a l'hora dels esports us explicarem que finalment sí, ja és oficial, Joan Laporta donarà explicacions sobre el cas Negreira dilluns a les 11 del migdia. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El club ha convocat els mitjans de comunicació en una roda de premsa des de l'Auditori 1899, on hi haurà un torn de preguntes per mitjà.
La notícia arriba el mateix dia en què s'ha sabut que Javier Tebas hauria cobrat 232.000 euros del Mallorca quan era vicepresident de la Lliga.
Segons el diari L'Espanyol, això hauria passat el 2008, quan Tebas era vicepresident i hauria assessorat el club balear a través d'informes a jugadors i un estudi del mercat d'Argentina. Tot i així, no hi hauria rastre de cap informe.
I a l'hora de la cultura us explicarem que l'onzena edició del Festival Terrats en Cultura de Barcelona comptarà amb les actuacions de Joan Carreras, Ariadna Pella, The Great Peoples i Sabor de Gràcia. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Aquest festival que acosta els terrats a tot el públic arriba a la seva onzena edició i ho fa amb una combinació de nous talents i amb artistes ja consolidats. Terrats en Cultura es farà des del 21 d'abril i fins al 6 d'octubre en una desena de terrats barcelonins situats a La Pau, al Poble Nou, a Gràcia, a l'Eixample, Sant Andreu i al Born, i també se'n faran a l'Hospitalet de Llobregat.
Avui és divendres, tanquem setmana i, per tant, no marxarem sense repassar les estrenes musicals que ens arriben ni que avui venen encapçalades pel nou disc de la catalana Judit Neddermann. Vivo celebrando cada día sin saber cuándo mi tiempo llegará a su fin. Celebrar. Un disc que inclou 10 nous temes, entre els quals aquesta, Celebrar. Per acabar el programa amb la Mercè Mondelo, posarem també al play a les noves cançons del Pet Shop Boys, l'Alba i Miss Cafeïna. Ara són les 2:06 i fins a les 3 de la tarda us acostem al recull informatiu del matí, però abans fent, com sempre, una mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Veiem com es presenta el cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada amb un ambient bastant fred, però les temperatures pugen respecte a les d'ahir. Avui màximes entre 1 i 5 graus més altes que les d'ahir. Aquest ascens més important cap a les comarques de l'interior i també comarques del Pirineu. Aquesta tarda, ruixats que ja han començat a afectar punts de les comarques pirinenques aquestes últimes hores i al llarg de la tarda s'extendran a la resta de la serralada. La cota de neu pujarà fins als 2.000 metres i també hi haurà algun ruixat cap a l'interior de les comarques de Girona i també punts de les comarques del sud de Lleida i també de l'interior de Tarragona. Demà dissabte, al matí fred per abrigar-se pràcticament com si fos d'hivern. Fins i tot pot arribar a glaçar en algunes valls del Pirineu. Però, en canvi, de dia pujaran les temperatures respecte a les d'ahir. Màximes demà de 20 a 25 o 26 graus i encara pujaran una mica més de cara a diumenge. Pel que fa a l'estat del cel, demà dissabte un ambient amb moltes més clarianes, ben fort de mestral a les comarques del sud, també alguns punts de l'interior, tramuntana moderada a la Costa Brava, i demà al matí encara alguna feble nevada cap a la Vall d'Aran.
La llei de l'habitatge podrà aprovar-se al Congrés dels Diputats després que el govern espanyol hagi finalment tancat un acord amb Esquerra i Bildu per regular els preus del lloguer en totes les zones que siguin declarades tensionades independentment del nombre de pisos que l'arrendador tingui en propietat. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El preu de lloguer no podrà pujar en cap cas a les àrees considerades com a tensionades, independentment de quants pisos tinguin en propietat l'arrendador. I a quines àrees afectarà aquesta nova norma? Doncs aquelles en què el cost de lloguer, més el dels subministraments bàsics, superi el 30% de la renda de les mitjanes de les llars, o bé quan el preu de lloguer hagi augmentat més de 3 punts per sobre de l'IPC en els últims 5 anys.
El pacte també limita les pujades anuals dels lloguers al 3% durant el 2024 i a rebaixa de 10 a 5 el nombre de pisos que s'ha de tenir en propietat per ser considerat un gran tenidor.
I a partir del 2025, la pujada del preu de lloguer deixarà d'estar subjecta a l'IPC i es crearà un nou índex per calcular-ho, tenint en compte que en els últims mesos l'IPC ha fluctuat molt. A més, seran els propietaris els que assumiran els honoraris quan s'assigni un nou contracte de lloguer.
L'acord a què han arribat el PSOE i Unides Podem amb Esquerra i Bildu permet que finalment pugui aprovar-se la llei al Congrés. Una llei on portava setmanes encallada. Tant des del govern espanyol com des d'Esquerra celebren haver tancat aquest acord, Judit.
La ministra de Transports, Raquel Sánchez, diu que la nova llei beneficia tant els llogaters com els propietaris.
Marcar uns lloguers que siguin assequibles per la majoria de la ciutadania, però que també alhora doncs,
reconeix els drets dels propietaris, no? I també contempla incentius fiscals perquè els petits propietaris doncs, puguin també no? Introduir els seus habitatges al mercat de lloguer, però que ho facin amb unes condicions doncs, que siguin veritablement accessibles per les persones que han de llogar aquests habitatges.
Per la seva banda, Esquerra celebra l'acord perquè creu que afavorirà que els ciutadans no hagin de marxar del seu habitatge per la pujada dels preus de lloguer. Així s'hi ha referit la diputada dels Republicans al Congrés, Pilar Vallugera.
Para poder dar respuesta a una de las preocupaciones más importantes de nuestra gente en Cataluña, de nuestra gente en Euskal Herria y también del resto del Estado, que es la falta de capacidad de poder residir ya no solo escoger, sino seguir residiendo en tu propio piso cuando el mercado entra a considerar la vivienda simplemente como un valor especulativo.
Mentre que el portaveu adjunt David Lu al Congrés, Òscar Matute pensa que servirà per posar fi a l'especulació.
Hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno para aprobar una ley de vivienda que por fin reconoce el derecho a la vivienda, que interviene y regula el mercado del alquiler topando los mismos, que pone coto a la especulación y los abusos y que frena el aumento descontrolado de los alquileres para facilitar y asegurar el acceso a la vivienda en condiciones aceptables y asumibles para el conjunto de la ciudadanía.
Aquest acord per tirar endavant la nova llei de l'habitatge arriba a les portes de la campanya electoral per a les municipals i també per a les eleccions autonòmiques en diverses comunitats de l'Estat i donaria aire, per tant, a la coalició de govern entre el PSOE i Unides Podem. Enfrontat, Judit, per la reforma de la llei del només sí és sí.
Sí, el més rellevant políticament per al PSOE era tenir aprovada la llei per poder reivindicar-la en una campanya decisiva tant de les eleccions autonòmiques com també de les eleccions municipals. D'aquesta manera també mira de passar pàgina de les polèmiques que ha tingut aquests últims mesos amb el seu soci de govern.
La llei de l'habitatge ha viscut molts sotracs, primer per les diferències que hi havia dins del govern entre PSOE i Podem i després per la negativa dels partits de la investidura a donar-hi suport al Congrés si la norma no era més ambiciosa.
La llei va aprovar-se al Consell de Ministres de l'any passat enmig de les diferències entre els dos socis de govern amb aspectes sobre si s'havia de considerar grans tenidors els propietaris de 10 pisos o més, com volia el PSOE, o de 5 o més, com exigia Podemos. També per les diferències entre els dos socis de govern i partits com Esquerra o Bildu sobre què havia de ser considerat una zona tensa i en quin percentatge s'havia de limitar la pujada.
Qui també apretava perquè s'aprovés aquesta llei és el sindicat de llogateres, però ara veu el nou text insuficient i assegura que no garanteix que els lloguers continuïn pujant. Demanen, per tant, als partits que la millorin per tal d'evitar que sigui una regulació, diuen, farsa. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu del sindicat, Carme Arcarazo, veu que la nova llei d'habitatge, tal com està plantejada, es queda a mig camí. Sí que veu positiu que contempli, per exemple, que els honoraris els pagui l'arrendador. En canvi, Arcarazo ha assegurat que hi ha alguns forats que permet pujades encobertes del lloguer.
Perquè preveu que es donin augments de fins al 10% per millores de l'habitatge, que són ínfimes, que són ridícules. En segon lloc, perquè es podrien començar a cobrar l'IBI i gastos comunitaris a part del lloguer, i això el que faria és generar un incentiu perquè s'expulsi els llogaters actuals i entressin de nou llogaters que se'ls cobrés una quantitat extra.
La portaveu del sindicat també ha assenyalat que amb la nova llei es podrien afegir les pujades interanuals vinculades a la inflació i també que els arrendadors podrien fer pujades sense cap mena de límit recurrent a la figura de lloguer de temporada. Per això, Arcarazo ha alertat que tal com està redactada no es pot aprovar perquè assegura que seria una regulació farsa i ha demanat als partits polítics que la modifiquin.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Llei d'habitatge a banda del Parlament de Catalunya i més concretament l'actual presidenta en funcions, la republicana Alba Vergés, té fins al dia 28 d'abril perquè expliqui si manté l'escó a la presidenta suspesa Laura Borràs després de ser condemnada i inhabilitada 13 anys pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest matí la Cambra Catalana ha rebut oficialment la notificació de la Junta Electoral Central, que recordem es va reunir ahir, i, per tant, el termini de 10 dies hàbils comença a córrer a partir de dilluns, perquè no es compten per als caps de setmana.
Així doncs, Xavi, la mesa del Parlament es reunirà dimarts que ve i és previsible que tractin aquesta qüestió. Tot apunta que el Parlament presentarà al·legacions en defensa del reglament de la cambra, que només preveu retirar escons en casos de sentència ferma. Sobre si Laura Borràs ha de reprendre aquesta presidència de la cambra o no, n'ha parlat avui a Ràdio Estel el primer secretari de la mesa i diputat del PSC, Ferran Pedret. El dirigent socialista creu que Esquerra i Junts s'estan expulsant les responsabilitats.
Esquerra i Junts semblen haver decidit esperar a que altres instàncies es pronunciïn definitivament sobre això i, per tant, expulsar-se la responsabilitat. Nosaltres pensem que és responsabilitat del ple del Parlament pronunciar-se sobre la presidència del Parlament.
Segons Pedret, els dos grups parlamentaris han decidit esperar per no haver d'actuar davant d'un escenari immediatament electoral.
També avui, a través del seu compte personal de Twitter, la mateixa Laura Borràs ha acusat la presidenta en funcions, Alba Vergés, d'haver vulnerat els seus drets deliberadament, premeditadament, injustament i antidemocràticament, ha dit unes paraules, per cert, que ja ha respost aquest migdia la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que ha dit que aquests són bons objectius per definir, per exemple, la corrupció.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Un quart de tres de la tarda aquest cap de setmana comença la precampanya forestal de prevenció d'incendis al Parc de Collserola de Barcelona. Els bombers de la ciutat han avançat dues setmanes degut a la sequera i l'estat en què es troba aquesta zona forestal que hi ha a la capital catalana. L'Ajuntament preveu una campanya d'incendis complicada.
La falta d'humitat a la zona forestal de Barcelona per l'escassa pluja dels últims mesos i el canvi climàtic preocupa el govern municipal. De fet, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha alertat que la situació és de risc extrem.
Estem en una campanya complicada. No volem tampoc amagar doncs, la situació de risc extrem que es pot arribar a produir. I en aquesta modulació que haurem d'anar produint, doncs, per descomptat, tampoc no descarta que en moments determinats es puguin produir tancaments del parc o tancaments d'accessos a diferents zones.
A mitjans del mes de maig entrarà en funcionament el parc de bombers d'estiu que s'instal·la a Vallvidrera. Aquesta campanya els bombers també utilitzaran drons de prevenció. El 2022 hi va haver 19 incendis forestals a Barcelona que van cremar 0,3 hectàrees.
En aquesta línia, i a causa de l'elevat risc d'incendi que hi ha actualment, s'ha decidit cancel·lar aquest cap de setmana la reobertura del recinte de Sant Miquel del Fai, això és el Moianès. Tot plegat perquè la comarca continua en alerta per perill all d'incendis.
De fet, el pla d'emergències de Sant Miquel del Fai i l'espai natural dels Cingles de Bertí estableix que es tancarà el recinte al públic en períodes de major risc d'incendi quan la Generalitat declari l'alerta alfa 2 o 3, com és el cas actual. Les persones que havien fet reserva per visitar aquest recinte rebran un avís de suspensió.
I és que els agents rurals han situat aquest migdia gran part de Catalunya en perill all d'incendi forestal per aquest cap de setmana. La majoria de comarques centrals i de la costa central estan en alerta de gran perill d'incendi. Alguns punts en alguns punts d'aquestes comarques en perill molt alt. La resta del territori està, però, en perill moderat. Així que alerta i molta precaució, com dèiem, si han de fer activitats en zones forestals durant aquest cap de setmana. Més temes ara pel que fa a l'economia. La inflació recula fins al 3,1% al mes de març a Catalunya, després de disparar-se un 5,6% al vessant mes de febrer. Això ho ha confirmat avui les dades que ha publicat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística.
Al conjunt de l'Estat, la inflació interanual del mes de març s'ha situat al 3,3%. Això són 2,7 punts per sota de la taxa registrada al febrer i ve donada pel descens dels preus de l'electricitat i els carburants davant les fortes pujades registrades a març de 2022 després de l'inici, recordem, de la guerra a Ucraïna. Els aliments i les begudes no alcohòliques han seguit a l'alça durant el mes de març amb una taxa del 16,5%, una dècima menys que el mes anterior.
Des dels sindicats diuen que, tot i la reducció de l'IPC, l'elevat preu dels aliments continua ofegant a les llars catalanes. Per això, per exemple, des de Comissions Obreres creuen necessari tirar endavant polítiques de contenció de preus com a mesura central per frenar aquesta inflació davant les polítiques monetàries convencionals del Banc Central Europeu, que no s'ajusten, han dit, a les causes reals d'aquest context d'elevada inflació.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Que Canviem completament de qüestió. L'Hospital Sant Pau de Barcelona ha aconseguit implantar per primera vegada a tot l'estat una pròtesi per reparar l'artèria aorta sense necessitat d'haver d'obrir el tòrax del pacient. Aquesta tècnica suposa un gran avenç en el tractament de diverses patologies que afecten aquest important vas sanguini perquè evita d'aquesta manera les cirurgies a cor obert i redueix també les complicacions posteriors a l'operació.
A més, aquest tipus d'operació redueix els trastorns cerebrals, l'hospitalització i la mortalitat perquè és una tècnica mínimament invasiva que es fa mitjançant un abordatge a l'engonal i al braç del pacient sota anestèsia general. Els metges confien en poder millorar l'evolució i també la durabilitat d'aquesta mena d'intervencions.
D'altra banda, el Col·legi de Metges de Barcelona ha sancionat la doctora Teresa Forcades a un any i mig sense poder exercir la medicina. La institució considera que Forcades hauria fet ús de la seva condició de metge col·legiada per defensar les propietats antivíriques i antiinflamatòries que té el clorit de sodi i l'hauria proposat per tractar algunes afeccions. I avui divendres s'ha tornat a ajornar el llançament del nanosatèl·lit català Minairó. És el segon cop que suspenen l'enlairament del satèl·lit aquesta setmana, després que dimecres, per mal temps, tampoc es pogués enlairar.
I demà al matí es tornarà a provar el llançament d'aquest Minairó des de la base espacial de Califòrnia. Aquest nanosatèl·lit ha de servir per millorar la connexió 5G i l'internet de les coses a través del mòbil. Un cop a l'espai, el nanosatèl·lit català orbitarà al voltant de 550 quilòmetres del planeta Terra. La missió viatjarà a bord d'un coet llançador del Falcon 9 juntament amb altres satèl·lits.
Va tornant a la Terra pel que fa a la mobilitat ferroviària. Aquest cap de setmana, el servei de trens de les línies R4 i R12 de Rodalies s'aturarà entre les estacions de Manresa i Sant Vicenç de Castellet per les obres que s'estan fent de remodelació a l'estació de Vacarisses Torreblanca.
I tot i el tall de mobilitat dels viatgers afectats, es farà per carretera gràcies a un servei de bus que farà aquest trajecte afectat. Segons ha informat Renfe, els autobusos sortiran de les estacions afectades amb un marge de temps suficient després de l'arribada del tren i sempre acompanyats per un agent auxiliar amb tot el recorregut per atendre i orientar les persones que ho requereixin. El tall de la línia es repetirà el primer cap de setmana de maig.
A successos, la violació en grup d'una jove major d'edat a Rubí hauria tingut lloc la nit de Sant Esteve de l'any 2022 a l'interior d'una nau industrial abandonada ubicada al carrer Muntanya d'aquesta població. Allà, la policia hi hauria trobat indicis d'aquesta agressió sexual.
La víctima va denunciar el succés pocs dies després, però la detenció dels cinc presumptes autors no va tenir lloc fins al dia 11 d'abril. Els Mossos d'Esquadra van arrestar els homes que tenen, de fet, entre 20 i 27 anys en un domicili de Terrassa. El 13 d'abril van passar a disposició del jutjat d'instrucció número 7 de Rubí en funcions de guàrdia i el jutge en va decretar l'ingrés a presó. Segons fons dels Mossos d'Esquadra, el jutge hauria considerat que hi havia suficients indicis del delicte com per determinar l'ingrés a presó dels detinguts.
I encara un punt més abans de fer una pausa, el Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a una cuidadora de Girona que va utilitzar, atenció, dues targetes d'una veïna que tenia per fer trucades a telèfons del tarot per un valor de més de 2.500 euros. L'Audiència de Girona li va imposar una pena de 3 anys i mig de presó i una multa de 2.160 euros per un delicte continuat d'estafa.
El tribunal va considerar aprovat que la treballadora va aprofitar la confiança amb la víctima per accedir a les seves targetes i poder consumar aquests fets, però la defensa de l'acusada va recórrer la sentència argumentant que no hi havia suficients proves per acusar-la, un recurs que ara el Suprem ha inadmès i, per tant, confirma la pena.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
I 25 minuts. Obrim avui la informació local i comarcal a la Garrotxa, on 5 regidors de Junts per Catalunya del municipi de les Planes d'Hostoles han plegat en bloc i han deixat el govern municipal amb només 3 regidors dels 9 membres que tenia.
Els regidors han deixat l'acte en un ple aquest matí, al·legant pèrdua de confiança, falta de comunicació i també de transparència. L'alcalde del municipi, Eduard Llorà, atribueix aquesta situació a una maniobra electoral d'aquests regidors a 6 setmanes de les eleccions municipals.
La crisi està totalment falsejada. Vull dir, és un tema ben bé d'aquests regidors que jo crec que estan fent un càlcul electoral i per intentar fer mal. Segur que no és per ajudar el poble, perquè a 6 setmanes això que genera doncs, és més problemes que avantatges i bé, en tot cas, amb els 3 que ens quedem, intentarem fer-ho tan bé que es puguem.
Tot plegat arriba l'endemà que Junts a les Planes d'Hostoles anunciés la incorporació de la directora de cinema Carla Simón a la seva llista com a número 10.
I al Gironès, l'Ajuntament de Sant Jordi d'Esvalls ha clausurat un centre de venda i cria de gossos il·legal que havia generat nombroses molèsties i queixes dels veïns del barri de l'estació. Segons el consistori, la propietària del centre no tenia els permisos corresponents.
La dona, que ja s'ha endut tots els animals de la finca, respectant, per tant, el termini voluntari que tenia per fer-ho, d'aquesta manera el consistori s'ha evitat haver d'actuar de manera forçosa, cosa que podria haver derivat en multes de fins a 9.000 euros cap a la propietària. Durant anys, aquest centre caní havia generat nombroses queixes als veïns del barri de l'estació, asseguraven que sentien lladrucs dels animals a totes hores i que la situació es tornava insuportable especialment durant els mesos d'estiu. A més, el centre no reunia les condicions sanitàries, higièniques, administratives i jurídiques necessàries, segons l'Ajuntament.
I a Puigcerdà, això és a la Cerdanya, els usuaris del casal d'avis Sant Domènec ja poden utilitzar les noves instal·lacions que s'han adequat a la primera planta del Museu Cerdà.
L'equipament s'ha posat en marxa en les darreres setmanes i personal de la Fundació ADIS s'encarregarà de fer aquestes tasques de dinamització, activitats i monitoratge. De fet, l'entitat hi ha traslladat en aquest punt el seu espai obert. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Pinyeira, ha explicat que des dels anys 90 ja es preveia que la biblioteca acabaria ocupant aquest espai de l'antic casal d'avis de Sant Domènec.
Com a ajuntament teníem ganes de poder solucionar aquesta qüestió i, per tant, a partir d'ara tenim un espai que es tracta que els avis se'l facin seu, se'l sentin seu, l'aprofitin i el gaudeixin. I, evidentment, com hem dit des de l'Ajuntament, si mai a futur sorgeix una alternativa d'un altre espai que es consideri més adequat i més idoni i que susciti consens, evidentment, l'Ajuntament se l'estudiarà i se l'estudiarà amb carinyo en aquest sentit, però almenys ara ja tenim un espai.
En aquest equipament que ara han obert també es continuarà oferint el servei de dinar col·lectiu que ara s'amplia també als usuaris del casal d'avis.
Marxem ara cap a la ciutat de Tarragona, on una 50ena de dones migrades que provenen de diferents països de l'Àfrica s'han unit per crear l'Associació de Dones Africanes de la ciutat. L'objectiu d'aquesta nova entitat serà fomentar la seva inclusió a Catalunya i lluitar també contra la mutilació genital i la violència de gènere, entre altres aspectes.
Doncs sí, i justament la confraria de pescadors de Tarragona que ha apadrinat aquesta entitat perquè, diuen, hi tenen una relació estreta des de fa anys, ja que els marits de la gran majoria d'integrants són pescadors. De fet, la presentació d'aquest col·lectiu s'ha fet aquest dijous a les instal·lacions de la confraria. La presidenta de l'Associació Dones Africanes de Tarragona, Maria Antiubé, explica el motiu pel qual han creat aquesta nova entitat.
Hay muchas chicas que son vulnerables. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de chicas que no saben, no hablan el idioma, el castellano, ni el catalán. Hay algunas que no saben leer ni escribir. Y para orientarse, si tienen papeleos y esto, les cuesta mucho porque no saben dónde dirigirse. A la búsqueda de trabajo también. Cuando quieren buscar trabajo, les cuesta también, porque no saben dónde dirigirse.
Tiube també ha explicat que no descarten unir esforços amb el grup Invisibles, que ja fa una dècada que treballa a Tarragona amb problemàtiques similars.
Acabem aquest recorregut al Vallès, concretament a Sabadell, on l'Ajuntament ha rebutjat en un ple extraordinari crear una comissió d'investigació per esclarir presumptes irregularitats amb les concessions de les empreses Esmatza i Saba després de la denúncia que va fer per correu electrònic. Ara fa uns dies, recordem, el regidor cessat, Jesús Rodríguez.
Amb un empat a 13 vots i l'ús del vot de qualitat de l'alcaldessa Marta Farrés, el govern municipal i Junts per Catalunya han desestimat aquesta proposta presentada per Esquerra, la Crida i Ciutadans. Des de l'executiu municipal han negat aquestes irregularitats que apuntava Rodríguez i ha acusat els tres partits de voler crear un teatre amb interessos electoralistes. Són Pol Gibert, portaveu dels socialistes, i Gabriel Fernández, dels republicans.
Un grup municipal fiscalitza la feina del govern i pot trobar coses que fan malament.
Evidentment.
Ha sigut aquest el cas?
Doncs no.
La sorpresa d'aquest govern és que Esquerra Republicana no demana consultar cap expedient vinculat al tema que estem parlant avui mateix.
Perquè nosaltres no volem cometre cap delicte com el de prevaricar o la de omissió de deures, que tinguem que obrir un altre camí extern, com és el de la fiscalia o el d'anticorrupció.
Doncs bé, ara amb aquesta comissió descartada a l'Ajuntament de Sabadell, Esquerra ja ha anunciat que portarà el cas a la Fiscalia.
Gràcies, Pere. Bon cap de setmana. Passa un minut de 2:45 de la tarda. Repassem la informació esportiva. Començar l'informatiu, ja s'ha fet oficial. Finalment, el president del Barça, Joan Laporta, donarà explicacions dilluns sobre el cas Negreira.
Sí, el club ha convocat els mitjans de comunicació per aquest proper dilluns a les 11 del matí a l'Auditori 1899 annex al Camp Nou. Hi haurà un torn de preguntes per als periodistes al final de la compareixença. Recordem que el club està sent investigat pel jutjat número 1 de Barcelona per diferents delictes de corrupció. El cas que va esclatar a principis de febrer sobre uns pagaments milionaris que hauria fet el Barça cap a l'exvicepresident del Comitè Tècnic dels Àrbitres José María Enríquez Negreira entre el 2001 i el 2018. Després de contractar els serveis de l'advocat expert en compliance Andreu Vandereinde, aquest informe hauria acabat i dilluns Laporta donarà explicacions.
I aquesta convocatòria arriba a atenció el mateix dia que el diari L'Espanyol ha publicat que Javier Tebas, l'actual president de la Liga, va cobrar 232.000 euros del Mallorca quan era vicepresident de la Lliga el 2008, els per informes que va fer de jugadors i fer un estudi sobre el mercat argentí.
A diferència del cas Negreira, aquí no hi hauria constància de cap informe. L'ordre de pagament el va signar el qui era gerent del Mallorca, Pedro Terrassa, que el 2012 acabaria comprant el 15% de les accions de l'empresa de Tebas. Qui també ha volgut dir la seva en les últimes hores sobre el cas Negreira ha estat l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, que a través d'un escrit d'al·legacions ha demanat, entre altres coses, que el Real Madrid no es pugui personar com a acusació particular en la causa perquè entitats com la Lliga i la Federació de Futbol ja estan personades en la causa i, per tant, el Club Blanc ja quedaria representat dins d'aquesta acusació.
Tornarà a ser el terreny esportiu aquest cap de setmana. Torna a la Lliga amb un Espanyol contra les cordes, un Girona que continua viu a mitja taula i un Barça a 13 punts del segon classificat, que és el Real Madrid.
Els blanquiblaus visiten el Benito Villamarín del Betis a 6:45 de la tarda, obligats a guanyar si no es volen complicar encara més la vida a primera divisió. L'Espanyol és penúltim a la Lliga en zona de descens i acumula 5 derrotes en les últimes 5 jornades. Els de Luis García juguen contra el 6è classificat. La resta d'equips catalans no jugaran fins diumenge. El Girona, l'altre equip necessitat de punts, jugarà a les 2 del migdia des de Montilivi contra el Cué, que és l'Elx. Els gironins encaren el duel amb l'objectiu d'allunyar-se cada vegada més de la zona de la permanència. Ara mateix són 11ens a 8 de la zona perillosa. I l'últim equip català en vestir-se de curt serà el Barça, que visita el camp del Getafe a 4:45 de la tarda. Els blaugrana, que juguen l'endemà del Cádiz-Madrid, buscaran sumar els 3 punts per apropar-se cada vegada més al títol de Lliga. Ara mateix la distància entre Barça i Madrid és de 13 punts. L'entrenador blaugrana Xavi Hernández encara no podrà comptar ni amb Christensen, Dembélé, Pedri ni De Jong, que continuen lesionats, però tot apunta que el canari i el neerlandès podran jugar contra l'Atlètic de Madrid, partit que s'ha de jugar el dia de Sant Jordi al Camp Nou.
I pel que fa a la Lliga femenina, el Barça podria ser campió aquest mateix cap de setmana.
Les blaugranes reben demà a les 12 del migdia a l'Atlètic de Madrid al Johan Cruyff. Per poder alçar el títol abans d'hora, les de Jonathan Giraldez primer hauran de guanyar les matalasseres i esperar que el Real Madrid, que és segon a la classificació, també a 13 punts de distància, no guanyi diumenge contra el Betis. El tècnic blaugrana ha confirmat que Mariona Caldentei ja està recuperada de la seva lesió, que l'ha mantingut aïllada del terreny de joc durant 2 mesos i, per tant, podria entrar en la convocatòria. Pel que fa a la baixa d'Alexia, Giraldez ha dit que la capitana continua entrenant i que està fent pràcticament tots els entrenaments amb les seves companyes. Qui podria perdre's el clàssic de Lliga és Oshoala, que té molèsties a l'engonal esquerra. I l'altre equip català, el Llevant les Planes, jugarà demà a les 4 de la tarda contra el 7è classificat, que és el Tenerife. Les de Sant Joan d'Espí estan obligades a guanyar, ja que venen de perdre l'última jornada i sumar 4 empats als partits anteriors. El Llevant les Planes actualment és 11è a la classificació, a 3 punts del descens.
I encara en futbol, la selecció masculina absoluta de Catalunya jugarà contra Mali el proper 8 de juny.
Sí, els dos últims partits es van jugar a Montilivi. El 2019 va ser contra Veneçuela i l'any passat contra Jamaica, però de moment la Federació Catalana encara no ha confirmat quina serà la seu per aquest proper partit, que ja ha obert un procediment públic que està adreçat a diferents ciutats de Catalunya que vulguin acollir aquest partit contra Mali, que, recordem, ocupa la posició número 53 en el rànquing de la FIFA. Un dels grans al·licients serà veure jugar per última vegada Bojan Krkić com a futbolista professional després d'anunciar la seva retirada ara fa 3 setmanes. El seleccionador absolut Gerard López comptarà amb ell, encara que de moment no ha fet pública la llista de convocats definitiva. La idea de la Federació Catalana és que la selecció torni a jugar com a mínim un cop cada temporada, tal com ja es feia habitualment després que hi hagués una aturada de 3 anys per culpa de la pandèmia.
Passem al bàsquet, perquè avui al Palau Blaugrana es disputa l'últim partit de la fase regular de l'Eurolliga entre el Barça i el València.
Els blaugranes ja no poden ser líders perquè l'Olympiacos va guanyar ahir, però el Madrid ha perdut i aquesta derrota podria catapultar el Barça a la segona posició si fan els deures aquest vespre a 8:15. Que quedin segons no vol dir massa cosa, perquè el factor pista ja el tenien assegurat, però llavors jugarien o bé contra el Fenerbahçe o bé contra els Alguiris. En canvi, si perden, jugarien la següent ronda contra el Partizan. El Barça té un balanç de 22 victòries i 11 derrotes, això sí, després de sumar 2 derrotes en les darreres jornades. I ho fa sense arribar al 100%. Escoltem el tècnic blaugrana, Sara Jessica Vicius.
Tenemos que ganar porque hemos perdido 2 seguidos. Al final no estás jugando mucho. O tienes Madrid domingo. Tenemos gente tocada. Unos han perdido partidos, otros están volviendo de lesiones, otros tenían algún pinchazo o algo así para estar mejor para lo que viene. Así que es situación un poco rara, ¿no? Un poco ir a partidos sin tener 100% claro lo que queremos hacer.
Sara es recupera pel partit d'aquesta nit a Kalinic.
I pel que fa a la Lliga també de bàsquet, demà hi ha 2 derbis catalans, una a la competició masculina i l'altra a la femenina.
La penya rebrà demà 8:45 del vespre al Girona. Els locals són 6ens a la classificació, amb un balanç de 17 victòries i 10 derrotes, i els gironins són 14ens, amb 9 partits guanyats i 17 de perduts. A la Lliga femenina hi ha un Cadí la Seu Unigirona a les 7 de la tarda. Les urgellenques són 6enes a la classificació i reben a les segones classificades, que només han perdut 6 partits. Aquest duel significa el retorn de Bernat Canut, que és l'actual entrenador de les gironines i l'ex del Series Bàsquet.
I en tenis, finalment, Rafa Nadal ja és oficial, no competirà en el torneig Compte de Godó, que ha de començar aquest mateix dilluns. El mateix Manacorí ho ha confirmat a través d'una publicació a Instagram.
El balear ha assegurat que el torneig de Barcelona és un dels més especials que per ell, perquè se sent com a casa i no es troba del tot recuperat de la seva lesió als soles de la cama esquerra i que es va fer durant l'Open d'Austràlia, i per tant es perdrà aquesta competició. Nadal ha desitjat sort pel seu amic David Ferrer i a tot l'equip que organitza l'edició del Godó, que assegura que serà tot un èxit. És la segona vegada consecutiva que Nadal es perd aquest torneig que ha guanyat una dotzena de vegades. Nadal espera poder tornar a les pistes per al Masters 1000 de Madrid, que s'ha de disputar 3 dies després de Sant Jordi, però té entre cella i cella poder disputar el Roland Garros. Qui tampoc jugarà al Godó és Pablo Carreño.
Més coses. En hoquei patins, el Barça serà l'únic representant català i espanyol que disputi la final avui de la Lliga Europea.
Els blaugranes ja estaven classificats per jugar als quarts de la Champions, però els faltava saber contra qui ho farien. Finalment, jugaran contra el Barcelos portuguès, que ha acabat empatant el duel contra l'Sporting de Lisboa. El Reus, que es trobava dins d'aquest grup, necessitava que un dels dos portuguesos guanyés, però finalment han acabat signant taules i això ha fet que el roig i negre s'hagin hagut d'acomiadar d'Europa en aquesta ronda, tot i guanyar el Sanomer francès per 4-7. El Noia i el Calafell, que no s'hi jugaven res perquè ja estaven eliminats de la competició, també han aconseguit diré la seva en aquesta última jornada classificatòria. Els de Sant Sadurní han guanyat el Sarzan a casa per 4-2 i els del Baix Penedès han empatat a 2 contra el Benfica. Finalment, la Final Eight, que jugarà a Viana do Castelo del 4 al 7 de maig, comptarà amb el Barça, 6 equips portuguesos i un d'italià.
I avui, per acabar la informació esportiva, us expliquem que un esportista d'elit s'ha passat 500 dies en una cova sense tenir contacte amb el món exterior.
El rècord mundial de permanència sota terra en condicions extremes se l'ha endut l'alpinista i escaladora Beatriz Flamini, la madrilenya, que va entrar amb 48 anys i ha tornat a veure la llum amb 50. Ha sortit d'una cova que van instal·lar a la província de Granada. La Part Magazine del programa El Matí a Ràdio Estel ha conversat amb el president de la Federació Catalana d'Espeleologia, Lluís Domingo, que ha remarcat el rècord aconseguit per l'andalusa.
La Beatriz ha fet una cosa excepcional, no? I és que, a més d'estar en permanència, és que ha estat desconnectada. No ha parlat amb ningú. I això sí que és molt diferent als altres casos que hi ha hagut durant... des dels anys 60, que s'han fet intents de permanència. I aquest cas realment és diferent. Realment és espectacular.
Durant els 500 dies, Flamini ha utilitzat una tona i mitja de materials i aliment, 1.000 litres d'aigua i ha llegit 60 llibres. I això és el que ha après.
A leer, a escribir, a dibujar, a tejer, a estar, a disfrutar. O sea, estoy donde quiero estar, experimentando lo que quiero experimentar y a eso me he dedicado.
En tot aquest temps, Flamini no ha rebut cap informació del que passava a l'exterior, però ha tingut connexió a internet per enviar informació sobre el seu estat.
Gràcies, Anna. Bon cap de setmana. 20 minuts per tancar el programa. Ho fem abans de repassar les estrenes musicals amb la informació cultural. Divendres, Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Xavi.
Vinga, com us explicàvem a la portada, l'onzena edició del festival Terrats en Cultura, que es fa a la capital catalana, Barcelona, comptarà amb les actuacions d'aquest any de Joan Carreras, d'Arian Lapella, de Crepe Peoples i del Rumbero Sabor de Gràcia.
Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta, ja em sento bullir la sang.
I amb aquest ritme de rumba expliquem que aquest festival que acosta els Terrats a tot el públic arriba a la seva 11a edició i ho fa amb una combinació de nous talents i amb artistes ja consolidats. Terrats en Cultura es farà des del 21 d'abril i fins al 6 d'octubre, així que teniu molt marge per anar-hi, i es faran una desena de terrats que estan situats a Barcelona, en aquest cas a La Pau, a Poblenou, al barri de Gràcia, a l'Eixample, Sant Andreu i al Born, però també se'n faran a l'Hospitalet de Llobregat. Tots els espectacles sempre són de petit format i prenen una essència molt diferent, evidentment, a la que tenen quan es fan en un teatre o, podríem dir, en una sala convencional.
Molt a favor d'aquest festival i de recuperar els terrats de la ciutat, però mira, és que, a més, en aquesta edició, a banda d'aquests grups, també hi haurà estrenes, no, Olma?
Sí, a veure, fem un breu repàs perquè n'hi ha d'altres, però algunes de les principals estrenes són el show del Sabor de Gràcia, que els estem escoltant, que ho faran en un terrat de La Pau, també una producció que es diu Cry Six, que és d'Ariadna Peia i Camilo Mejía, Energia, que en aquest cas es farà a la Bòbila de l'Hospitalet, que com dèiem també hi ha concerts de l'Hospitalet de Llobregat. Més estrenes, un altre, el monòleg Les paraules dels altres, que es farà a l'Institut Escola de l'Eixample, o el debut musical dels còmics Ignasi Taltavull i Adri Romero.
Molt bons,
sí,
m'agraden.
Sí, en un tarlet privat de l'Eixample. En total, que ja hem dit que dura des de l'abril fins a l'octubre, els organitzadors del festival esperen que unes 1.200 persones passin per aquests diversos espectacles, i en aquest sentit el codirector de Terrats en Cultura, Isaías Fanlo, explica com va sorgir la idea de fer un festival als Terrats.
El projecte original de pensió d'Ildefons Cerdà, de l'Eixample, contemplava la idea d'un hort a la ciutat, és a dir, molts espais oberts, no les quatre cantonades de l'Eixample, no estaven construïdes, deixaven espai públic, espai verd, i en canvi, per culpa de l'especulació, també això es va trencar, i tenim una ciutat molt saturada. L'únic espai obert consistent que tenim al llarg de la ciutat són els terrats. Si sumem tota la superfície de terrats de Barcelona, tenim el doble de l'extensió de l'Eixample. És a dir, és el millor espai públic que podríem tenir.
I si amb lo bé que us estem venent esteu interessats en aquest festival, heu de saber que les entrades costen entre 12 i 18 euros, però que els espectacles que es fan a l'Hospitalet són gratuïts i que avui mateix s'han posat a la venda les entrades. I abans de tancar ja aquest capítol etapa festival, recollir el que explicava el codirector Isaías Fanlo, que ho he trobat molt interessant, i és que tot i que a vegades doncs, costa molt que la comunitat de veïns cedeixi el seu terrat per fer concerts, tots, absolutament tots els que ho han fet han repetit. Així que suposo que la cosa va bé.
I si no voleu comprar entrades, sempre teniu el terrat del veí per...
Sí, mirar, on agafa algun de prop, exactament. Molt pandèmia, això.
Aquí també ha presentat nova edició avui està la Franz Schubert Filharmonia. La 12a edició al Palau de la Música Catalana arrencarà l'1 d'octubre i s'allargarà fins l'11 de juny del 2024. Passaran pel certamen personalitats destacades de l'estrena internacional, com el mestre Christoph Eschenbach o la soprano Hermonela Yajo.
T'anava a felicitar per dir molt bé els noms, però mira, retiro lo dicho. La nova temporada també oferirà el debut...
Que no els he dit bé.
A l'última ha costat. Aquesta nova temporada, la 12a de la Franz Schubert Filharmonia, també oferirà el debut d'artistes com són, per exemple, la reconeguda pianista ucraïnesa Anna Fedorova o el guitarrista Milos Karadagalic. El tret de sortida el donarà justament aquest músic. En aquesta 12a edició es tindrà molt present el llegat de Pau Casals, ara que fa 50 anys que ens va deixar. Ahir dèiem que de Mercè Rodoreda en feien 40, doncs de Pau Casals 50. El director artístic d'aquesta orquestra, Tomàs Grau, parla de la nova temporada que estem parlant, que tenen per davant.
I estem molt contents que estem de fer un pas més en la invitació a artistes internacionals, i ja no només solistes, sinó també aquests grans directors que puguin aportar quelcom diferent a l'orquestra i que puguin deixar un concert memorable pel públic, com Christoph Eschenbach, el gran mestre austríac, Christoph Urbanski, polonès, o Sayaka Saoji, que dirigirà des del violí.
I mira, si no era prou, avui l'orquestra també ha presentat una aplicació per a mòbils. Vaja. I amb aquesta aplicació, amb aquest anunci, els converteix en la primera orquestra catalana amb una eina d'aquestes característiques.
I si parlem de música, Olma, avui no podia ser d'una altra manera que parlant de la Su, ja que la cantant ha passat avui pels micròfons d'aquesta casa, de Radio Ester, i ha explicat com serà el concert que donarà el tret de sortir de la seva gira, on presentarà el seu nou disc, Karaoke.
I serà el 22 d'abril, en aquest cas, en un concert a la Sala Apolo de Barcelona, que la Su convertirà en una mena de karaoke all-star. I ho farà d'una manera molt especial perquè artistes com Joan Dausà, Carlos Sadness o Judith Nederman cantaran les cançons que ells escolliriaran si estiguessin en un karaoke. Ho ha explicat la mateixa Su, com deies, en una entrevista al magazín de Radio Estel.
Serà molt divertit. A més, els convido no a cantar cançons meves, sinó a cantar la cançó que cantaríem si estiguéssim de festa en un karaoke.
Mm.
Per tant, cadascun d'ells i d'elles han triat la cançó que els hi flipa. Pues pot ser des d'Amaral fins a Lege Van Gogh, passant per Queen, o sigui, el que han volgut.
Sí.
Les hem preparat amb la banda i sí, sonaran, pues sonaran bons hits divertits entremig del meu bolo amb les meves cançons.
I mira, així com a curiositat, saps de què s'ha mostrat favorable la Su?
De què?
D'omplir els karaokes entre setmana, tu.
Pensava que m'anaves a dir que Pol Marçà anés als seus concerts.
També, ja hi va. Les filles d'en Pol Marçà són molt fans de la Su, pel que sabem. Llavors, d'altra banda, també ha explicat que després de la pandèmia ja tenia moltes ganes de fer un disc ballable amb tornades aquelles que no pots treure del cap.
Mira, Olma, i mirant una mica més enllà, a principis de juny tots els fans de la Patum de Berga, si aquesta t'agradarà, també podran gaudir de la festa a través d'unes ulleres de realitat virtual. virtuals es podran viure els salts de la festa gràcies als vídeos en 360 graus que fa anys va filmar el berguedà Gerard Esteban.
Molt bona notícia que celebrem. Ara bé, també dir que no serà el mateix que viure els com si estiguessis d'allà. Però mira, és una manera d'aproximar-t'hi. I a la pràctica, doncs, si us esteu preguntant què és això, bàsicament és que les persones es podran posar les ulleres i amb un comandament el que podreu fer serà seleccionar el salt que desitgeu viure. Hi ha tota mena d'opcions, és un salt de plens, com els gegants, com l'àliga que està sonant o els dels nans. I per gaudir d'aquesta experiència es podrà fer en el marc d'una exposició sobre la Patum, evidentment, que s'està preparant, encara no està llesta, el Consell Comarcal de Berguedà i cobrirà, us haureu d'esperar, fins a principi de juny, que coincideix amb la celebració del Corpus. El projecte ha servit per crear un metavers, és a dir, un entramat audiovisual, així per entendre'ns, que permet viure aquesta important festa patrimonial des del centre de la plaça de Sant Pere en 360 graus i fer-ho de forma virtual.
Mira, i també de plans de cap de setmana, avui també us hem d'explicar que des d'aquesta setmana Barcelona compta ja amb el seu primer bosc vertical amb arbres en suspensió. És una... Això s'ha instal·lat a l'entrada del CaixaForum i servirà, d'entre d'altres, com a refugi per a ocells i per a alguns animals pol·linitzadors.
I la nova instal·lació té més d'un centenar d'espècies vegetals, moltes autòctones, que ja omplen l'antiga paret del Palau de la Metal·lúrgia, que això està al recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona. Segons expliquen els seus creadors, serà un nou pulmó verd de la ciutat que anirà canviant amb les estacions de l'any. És Elisa Duran, directora general de la Caixa.
I d'aquí poques setmanes o algun mes tindrem doncs, plantes enfiladisses que lluiran amb el seu esplendor. Per tant, jo diria que avui és el moment potser més crític, però no podíem evitar presentar-ho en aquest moment. Així que esperem tota aquesta florida que hi haurà en els propers mesos.
I el millor de tot és que aquest nou bosc vertical s'ha instal·lat seguint i respectant la sequera que n'hem estat parlant doncs, aquests últims dies. Doncs, ho ha fet amb un sistema d'última generació que recull l'aigua de la pluja i aprofita l'aigua del rec.
Per tant, ja sabeu, també podeu anar a veure aquest bosc vertical aquest cap de setmana. Gràcies, Olma, que vagi bé, retrobem dilluns.
Bon cap de setmana i ara us escolto amb les novetats musicals.
Vinga, ara ens posem a ballar amb aquestes estrenes musicals amb la Mercè Mondelo. Divendres, cada setmana acabem aquest programa amb un repàs de les estrenes musicals. Mercè Mondelo, bona tarda.
Bona tarda.
Avui ho escoltàvem a la portada d'aquest informatiu, aquest nou disc. Gran dia avui per a Judith Neddermann.
És la cançó preferida del disc de Ràdio Estel, veig,
sí.
No?
Sí, sí, perquè jo quan he triat la cançó per ficar a la portada he pensat, m'he escoltat una mica tot el disc, així, i és la que m'ha agradat.
Jo també, perquè té aquesta samba, aquests tocs de pinzellada que sonen tant i també amb la veu de Judith Neddermann, que publica aquest L'Art, que és un nou disc en solitari, que està format per aquest Celebrar, que és un cant a la vida en present, on l'escoltem cantar en castellà i també en portuguès. No és la primera vegada, és una cosa que ja havia fet...
Ja havia cantat en portuguès.
Ah, exacte, en l'anterior disc, a Aire, i com no, en aquest disc, a banda del castellà, també l'escoltem cantant en català, com en aquest Primavera. També l'herba i el cant dels ocells, primavera, trobo la manera,
primavera, primavera. Això ja és un ritme més...
Més Judith Neddermann, sí.
De sofà diumenge tarda.
Sí, per cert que aquest disc que publica avui és el seu cinquè i per primer cop l'ha fet sense moure's de casa. Aquesta és una de les peculiaritats. L'altra és que Neddermann s'ha deixat anar espiritualment, per tant, hi trobem aquestes lletres més espirituals.
I a banda de Judith Neddermann, avui també és estrena una col·laboració entre Salvador Sobral i Jorge Drexler. Si la respiració se hace más corta, recuerda eso, siempre nos dio igual. Todos los propósitos cambian de forma al llegar.
Salvador Sobral, que està preparant un nou disc que publicarà al setembre, i precisament aquest, El Llegar, és el primer avançament, una cançó on s'uneix amb la veu de Jorge Drexler i que parla dels nostres propòsits i les nostres intencions, però sobretot de com canvien quan els aconseguim. No? Allò que passa, que tenim un desig, però entre que busquem aquesta fita en tenim un altre...
Entre el camí trobem els afluents. No?
Sí, exacte, altres desitjos que també surten, i per tant, quan ja hem aconseguit el primer somni, en tenim d'altres, aquest procés constant de búsqueda. De fet, si el portuguès ha comptat amb l'uruguaià, és perquè, segons Sobral, Jorge Drexler és un dels pilars de la seva inspiració i un dels artistes a qui més admira. Per tant, primera cançó de Sobral que entra per la porta gran.
I mira, i més novetats també ara tornant a casa nostra, és el primer disc de l'Alba. Ai, 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 el meu cor no pertanyarà mai a cap nai. Sóc ànima lliure, estic volant per l'escai. I és que aquesta peça com un mai et fa volar fins l'espai. Ai, 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 el seu cor no pertanyarà mai a cap nai. Sóc ànima lliure, estic volant per l'escai.
Aquest pop electrònic dels d'Olesa de Montserrat, sí, la veritat és que... tenen un ritme...
I els he descobert avui, vull dir, ho he dit també, no sabia de la seva existència.
De fet, des del primer disc de presentació, vull dir que és normal que hi hagi molta gent que encara no els situï. Per situar-los, això que dèiem, són d'Olesa de Montserrat i publiquen aquest No hi ha dies dolents. De fet, és el títol que han triat per aquest disc, perquè parlen de l'amor des de diversos punts de vista, barrejant això, aquesta música urbana i l'electrònica també dels 80. Amb cançons com aquesta, Abella Reina, que de fet és un tema que si està sonant molt algú és perquè ja el van publicar el 2020 i que ara recullen en aquest treball que es publica juntament amb altres temes com aquest Que es pari el món. Que muntem una escapada i juguem a trobar-nos, que sortim de matinada i ens banyem junts al mar, que ens perdem i acabem fent autostop sense saber on anar. Sembla que es pari el món i que es pari el món. Una cançó que fan juntament amb De La Fe i Les Flores Azules, que, per cert, no són l'única col·laboració del grup, perquè també hi trobem Arroba Estesa, per tant, comencen
per la porta gran, també.
Sí, molt ben acompanyats, tot plegat en un primer treball que presentaran el 22 d'abril al Festival Estrenes, cosa que ens torna a posar una altra vegada en una dicotomia. O a l'Alba o su a la Sala Apolo.
O su a la Sala Apolo, bueno, jo et diria que ho tindria bastant clar. I no em mullo.
No et mulles, eh?
Va, avancem. Avui també publiquen disc als Pet Shop Boys.
Curiós, aquesta estrena, perquè és un EP de 5 cançons que es diu Lost, Perdudes. És un títol amb tot un precedent, perquè són temes que el duet britànic va gravar l'any 2015 i que s'havien de publicar aleshores.
I que es van quedar en un calaix.
Exacte, i el que han fet ara és treure'ls i la pols i publicar-les ara, tants anys després, que segons el cantant Neil Tennant van quedar fora perquè en aquell moment no encaixaven i ara diuen que són rellevants per al món en aquest moment. Per tant, amb cançons com aquest Skeletons in the Closet, que és la que sentim de fons, tornen noves cançons.
I veurem a veure si les toquen a Primavera Sound, perquè són caps de cartell a la primavera d'aquest any. No sé, a Barcelona segur, no sé si a Madrid hi van, però vaja, aquestes noves cançons...
Potser per això les han publicat, no? Per tenir una mica d'al·licient,
a dir que el que tingui material nou per escoltar. I acabem, va, Mercè, aquest repàs de novetats musicals amb Més Cafeïna. Dijiste que era para toda la vida, que me querías para toda la vida, que no me harías daño nunca en la vida, para toda la vida, para toda la vida. Y ahora resulta que era todo mentira.
I amb aquest parat tota la vida ja ens situem en el mood cap de setmana.
I tant, vinga, va, ja m'agrada això.
Perquè els madrilenys, que per cert porten 18 anys de carrera musical, publiquen aquest Shanghai Baby, que és un EP de 5 cançons que estan encapçalades per aquest parat tota la vida, que s'enganxa com una mala cosa i que és la continuació del seu últim disc.
Mira, és que ara diré una cosa, si estaràs d'acord amb mi. Últimament crec que s'està fent més bona música a grups de Madrid que no pas a Barcelona, eh? Hi ha hagut ara un... No, Madrid ha passat per davant.
Perquè torna...
Podríem estar d'acord o no?
Estem d'acord, perquè torna aquest pop, aquest pop dels 80, que tanta nostàlgia ens provoca quan l'escoltem, i que sempre és benvingut, perquè no hi és.
Són els fills, bueno, ja serien els nets de la movida madrilenya, no?
Sí.
Va, Mercè, moltes gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres.
I a vostès també, si ho volen, nosaltres ens hi tornem a posar dilluns al punt de les dues. A la producció hem tingut a Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel. Ara, com cada tarda, toca pujar la caravana fins les 6 amb Joan Trias i tot el seu equip. Gràcies per la confiança, bon cap de setmana.
Tampoco tenías hueco entre tanto ruido y billetes de 100
para toda la